El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui en aquest racó trobem quatre novetats amb una preestrena inclosa i a l'agenda últimes sessions del curs per avui i per demà del documental del mes. També ens quedarem atrapats en el temps, allò que fem per recuperar una pel·lícula estrenada al llarg dels últims 25 anys avui, amb el títol El pianista. I la nostra col·laboradora i especialista en el tema, Sandra Sotillo, ens visitarà una vegada més per parlar de tot el que podem veure en el terreny de les sèries de televisió en les properes setmanes. A l'actualitat parlarem d'allò que a vegades comentem aquí i expliquem de papers fets a mida per un actor o una actriu. I com sempre acabarem amb el concurs en el que volíem saber, recordeu-ho, quina pel·lícula hauríeu projectat si fóssiu els programadors de la Festa del Cinema que s'ha celebrat aquesta setmana. Així doncs, si us sembla, comencem, com sempre, amb la recomanació de la setmana, que és allò de una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia està adreçada especialment als amants dels còmics i molt més en concret als amants de Mortadelo i Filemó, perquè el mític duet còmic tornarà a les llibreries a la tardor amb una nova aventura. L'editorial Bruguera té a punt per publicar el primer treball pòstum i inèdit del seu autor Francisco Ibáñez i que tindrà per títol Hachís Salut. La idea, tot celebrar l'aparició d'aquesta nova publicació escrita ara fa 10 anys, però que mai havia vist la llum, i que és la primera obra que es posarà a la venda a partir dels arxius que la filla del propi Ibáñez ha trobat entre els seus calaixos i armaris de feina. Assegura que n'hi haurà més. Per tant, recomanem la visió de Mortadelo i Filemó, Missió salvar la Terra, estrenada el 2008 i dirigida per Miguel Bardem, que és una aventura divertidíssima d'aquests personatges i que podeu veure en Movistar Plus.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
En la mitología eslava, la Kikimora es un espíritu que vive en las sombras. Si en tu corazón anida la oscuridad, puede ser vengativa, pero para los inocentes es una protectora. De ti depende lo que elijas.
Bienvenida al Continental. ¿Se alojará con nosotros?
Busco al clan que lleva esta marca.
El ansia de conocimiento es lo que nos expulsó del jardín del Edén. ¿Estás preparada para que vuelvan a echarte, Eva?
Sí. Quiero ir de caza.
Doncs som-hi, obrim novetats amb Ballarina, que és una pel·lícula que té el seu univers relacionat amb un personatge que tots coneixem, com és el de John Wick. En realitat és un spin-off de la franquícia de suspens i acció que tenia com a personatge principal, com a actor, recordem-ho, Johnny Depp. De fet, la protagonista d'ara és entrenada per Ruska Roma, que és la mateixa organització que ensinistrava precisament a John Wick, i la trama ens presenta a Eve, que intenta esbrinar qui és el responsable de la mort del seu pare, i en la seva lluita i venjança haurà d'observar unes certes normes que no la privaran, això sí, de descobrir secrets amagats del seu propi passat. En el repartiment, Ana de Armas, que és la protagonista principal, i al seu costat Keanu Reeves, Ian McShane, Angelica Houston, atenció, Gabriel Byrne i Catalina Sandino Moreno, entre d'altres. Per tant, el repartiment és d'alçada. El director Len Wiseman, autor, entre altres, de títols com Underworld i totes les seves seqüeles, La jungla 4.0 o Desafío Total o Lucifer.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, les épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
Afak, a una.
Aquí solo hay polvo.
I anem ara amb una molt bona notícia, perquè passem del drama al format de road movie familiar amb la pel·lícula Cirat, que és una pel·lícula espanyola que es va presentar a Cannes en el darrer festival i on hi va guanyar el Premi del Jurat. Aquesta pel·lícula està rodada a Espanya, als voltants de Saragossa i Terol, i també a un Marroc, i intenta apropar la cultura d'allò que anomenem aquelles festes sense fi que se'n diuen rave. La història ens presenta un home i el seu fill que emprenen viatge, ho hem pogut escoltar en el tall, de viatge al Marroc, buscant la filla que fa mesos, va desaparèixer en el transcurs d'una rave al desert. S'uneixen a un grup que els portarà a l'última festa de tot el periple, on esperen trobar a qui busquen. El repartiment Sergi López, Bruno Núñez i Jade Ucait, entre d'altres, i el director ha estat Olivier Laxe, que també és l'autor del guió al costat de Santiago Fillol. Ell va debutar amb una pel·lícula mig documental que era Todos vos sodes capitans, i després ha fet Mimoses i O que arde, també una pel·lícula de gran reconeixement i premiada. Aquesta és, doncs, la seva quarta producció.
Somos el ejército del Señor en esta batalla. Emma no está bien. Necesito a 3 personas. El padre Steiger tomará notas y se encargará de la inmovilización. El diablo hará lo que sea para entorpecer nuestros planes. Debemos ser firmes y alejar la oscuridad.
¿Emma?
Satán y sus demonios, abandonad a esta mujer.
¡Contempla la luz, Emma!
I anem ara per un gènere que no acostuma a faltar setmana rere setmana, com és el terror, amb el títol The Ritual, que és una pel·lícula basada en fets reals i en el món dels exorcismes i possessions, com hem pogut intuir per el que hem escoltat. De fet, la història està basada en els exorcismes reals practicats a Emma Smith i que varen tenir lloc als Estats Units. Què ens explica la pel·lícula? Doncs davant la certesa de que una jove està posseïda pel dimoni, dos sacerdots uneixen forces per salvar-la. La peculiaritat i la gràcia de l'argument és que aquests dos personatges tenen uns passats molt i molt distants. El primer és un veterà exorcista turmentat, això sí, per un fracàs en un cas recent anterior, i l'altre és un jove que lluita entre molts dubtes d'una fe que no té molt clara. Junts, però, es troben en aquesta missió i que els posarà a tots dos a prova. El repartiment: Al Pacino, Dan Stevens i Ashley Green Curry, entre d'altres, i el director ha estat David Middle, que també ha participat en el guió que va debutar en el 2020 amb L'assassinato de Kenneth Chamberlain i que aquesta, doncs, és la seva segona pel·lícula.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras. Es el momento, Ipo.
Tengo que matarte, porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo!
I com hem dit a l'entrada del programa, acabem les novetats. Hem dit que teníem tres novetats i una preestrena, que és aquesta que ara comentarem. És un títol que s'estrena la setmana vinent, però que aquest cap de setmana tindrà dues sessions, una el dissabte i una altra el diumenge, perquè podeu ja poder-la veure al Cine Olot. Parlem de Cómo entrenar a tu dragón, que és una adaptació amb acció real de la pel·lícula animada de DreamWorks, molts ho recordareu, de l'any 2010, i que estava basada en el llibre escrit per Christina Cowell, publicat el 2003. L'acció ens situa a la illa de Berg, on vikings i dracs han estat sempre enemics al llarg de moltes generacions, fins que un bon dia, atenció al nom, Ipo Orrendo Abadejo III, és a dir, que déu-n'hi-do el nom, que és fill del cap estoico i basto, doncs aquest bon xicot desafia les tradicions fent-se amic precisament d'un drac de nom Desdentegat. Descobrirem la veritable naturalesa dels dracs i els ciments de tota la societat vikinga tremolaran. El repartiment: Mason Thames, Nico Parker, Nick Frost i Julian Dennison, entre d'altres, i la direcció ha estat de Dean DeBlois, autor de l'adaptació del guió, i que ell ha estat també autor de la saga de Lilo i Stitch, també de la saga Com entrenar a tu dragón, les anteriors entregues, i també recordem-ho recentment de la pel·lícula Robot Salvaje. I vist això, veiem com ens queda distribuïda la cartellera i com tenim l'agenda per aquesta setmana. Tenim dos doblets, la trama Fenícia amb Blindado i Lilo i Stitch amb Missió Impossible, Sentència Final. I després, a les 6 sales restants, evidentment, un títol per totes les projeccions, el mateix que serien les tres estrenes, Ballerina, Cidad i The Ritual, i a les últimes 3 sales, Missió Impossible, Sentència Final, una altra còpia, Destino Final, Lazos de Sangre, i també una altra còpia de Lilo i Stitch. Afegim, com hem pogut explicar, Com entrenar a tu dragón, que dissabte i diumenge tindran una sessió i, per tant, consulteu la cartellera, el programa, per veure en quines hores podeu gaudir-la. A l'agenda, com dèiem, última sessió del curs del documental del mes amb la projecció de Petits acròbates, de la directora croata Nika Saravanja. La història del Ian i el Pro, dos nens de 9 anys, que són dos amics que viuen als suburbis de Nairobi i que el seu somni és convertir-se en acròbates famosos i viatjar arreu del món. Podeu veure aquesta pel·lícula, Petits acròbates, avui mateix a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I per últim, dir-vos, com sempre, que dijous vinent, el 12 de juny, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Missió Impossible, Sentència Final.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
...25 anys atrapats.
I anem una vegada més, afegim, per penúltima vegada en aquesta temporada de viatge. Viatgem en el temps per quedar-nos atrapats, ja ho sabeu, en un d'aquells anys, d'aquests últims 25 de l'existència de Sessió Contínua, i aquest cop ens n'anem fins a l'any 2002. Un director envoltat d'escàndol i polèmica en aquell moment i que l'arrossega encara ara, estrenava una de les grans pel·lícules de les darreres dècades. Avui parlarem de El pianista, de Roman Polanski. El pianista està considerada una de les millors pel·lícules d'aquest director, de Polanski, un home que aplica aquella màxima segons la qual l'art ha de parlar d'allò que coneixes. Sembla ser que anys abans d'aquest projecte, Steven Spielberg li va oferir al director polonès dirigir la Lista de Schindler que Spielberg només havia de produir. Polanski, però, va declinar l'oferta argumentant que allò que explicava la pel·lícula ubicada al gueto de Varsovia li era massa proper. Ell hi havia viscut quan, als 9 anys, va veure que s'enduien la seva mare per morir a Auschwitz. Malgrat aquest fet, Polanski estava convençut que algun dia hauria de tornar a parlar de l'Holocaust.
5.003.
¿Eh? ¿Nada más?
Sí, 5.003 slotis, todo lo que nos queda.
Pues nos sobran 3.003 slotis. Escuchad. Asunto, más restricciones en cuanto al activo líquido. Los judíos estarán autorizados a tener un máximo de 2.000 zlotys en su casa.
¿Qué se supone que debemos hacer con el resto?
Ingresarlo en un banco, en una cuenta bloqueada.
¿En un banco? Qué estúpido ingresaría dinero en un banco alemán.
El projecte va néixer a partir de la lectura de les memòries d'un dels més famosos pianistes europeus del segle XX. Va contractar l'escriptor i dramaturg Ronald Harwood i junts varen escriure el guió. Faltava l'actor que donés vida al personatge i Adrian Brody, que Polanski amb prou feines el coneixia, va ser l'escollit. Recuperant autor que semblava perdut des dels anys 60 i 70, Polanski ens presenta una història sense estridències, plena de realisme i que té lloc a la ciutat de Varsovia, bressol d'una degradació política i humana sense precedents en la història europea.
Podríamos esconderlo debajo de las plantas.
No, no, utilizaremos métodos de eficacia comprobada. ¿Sabéis cómo lo solucionamos en la última guerra, eh? Vaciamos una pata de la mesa y escondimos el dinero dentro.
Imagínate que se llevan la mesa.
¿Por qué se van a llevar la mesa?
Los alemanes entran en las casas de los judíos y se lo llevan todo. Muebles, objetos de valor, lo que quieren.
¿Ah, sí?
¡Qué tontería! ¿Para qué querrían una mesa como esta, eh?
¡Oh! ¿Pero se puede saber qué haces?
No, mirad, fijaos. Este es el mejor escondrijo. A nadie se le ocurriría mirar debajo de las plantas.
D'aquesta manera veurem com la família del protagonista, ho escoltàvem en el tall, per això hem escollit aquesta escena tallada en diversos episodis, dèiem que aquesta família va perdent tots els seus drets i de passada la dignitat fins a arribar al fons de la misèria més descarnada. A partir que el pianista Spielberg es queda sol, Polanski va introduint records de la seva pròpia infantesa, fugint, però, de revenges i discursos gratuïts. Per aconseguir aquests i altres objectius, el director va saber envoltar-se de noms importants. Per una banda, el compositor Wojciech Kilar, que s'havia fet famós gràcies a la banda sonora de Dràcula de Francis Ford Coppola. El dissenyador Alan Starsky, que havia guanyat l'Oscar per La Lista de Schindler. O el director de fotografia Powell Edelman, que va aconseguir el millor treball de tota la seva carrera.
No, no, no. Escuchad, he estado pensando.
Oh, ¿en serio? ¿Qué novedad?
¿Sabéis qué? Utilizaremos la psicología.
¿Qué utilizaremos qué?
Dejaremos el dinero y el reloj sobre la mesa y lo cubriremos así, a la vista.
Eres tonto, ¿verdad?
Lo registrarán todo, pero os lo prometo, no se fijarán en esto.
Es lo más estúpido que he oído. Claro que se fijan.
Sí. En el terreny interpretatiu hem de parlar, com dèiem, d'un Adrien Brody en estat de gràcia, donant vida, en la segona part de la pel·lícula, a l'home que seria el propi Polanski i que va aconseguir sortir d'aquell horror per poder dirigir obres tan destacades com les que hem celebrat al llarg de tota la seva carrera. Asseguren que l'escena del pianista davant el teclat és com un crit de venjança contra el fanatisme i la bogeria d'un temps per oblidar. Mereixedor i guanyador de nombrosos premis, com no, l'Acadèmia dels Oscars va escenificar una vegada més la lamentable escena de donar-li a El Pianista els premis al millor director, millor guió i millor actor principal, però, ai, es va oblidar de reconèixer també que era la millor pel·lícula d'aquell any. Una situació de circumstàncies que intentava restituir el prestigi de Polanski, però sense passar-se. Sigui com sigui, El Pianista segueix sent una de les grans pel·lícules d'aquest segle, possiblement la millor del director, i un recordatori tràgic d'una part de la història d'Europa negra, trist i del tot vergonyós. Per això i per altres motius, avui l'hem volgut recordar. La podeu veure a Netflix, Movistar, Disney+, Prime Video i Filmin.
Capítol a capítol.
I ara anem, com us hem anunciat a l'entrada del programa, a parlar de sèries de televisió. Tenim la nostra especialista i col·laboradora del Sessió Contínua, Sandra Sotillo, que ens porta la informació i les novetats en aquest camp i que em penso que, a banda de parlar, com sempre, de les novetats en el proper mes de juny que tenim a sobre, també ens parlarà d'alguna cosa que ens arribarà aquest estiu. Hola, Sandra.
Hola, Jordi. Vinga, últimes estrenes d'aquesta temporada, abans d'un estiu que ens arriba també força carregadet, per exemple, amb el retorn de Miércoles. This is the first time you've ever willingly returned to a school. How does it feel? Like returning to the scene of the crime. How do you remember me? I already know where the bodies are buried. Aquesta sèrie de Tim Burton amb Jenna Ortega, que es va convertir en la sèrie més vista de la història de Netflix i que torna amb una segona temporada que té incorporacions tan sonades com Lady Gaga, s'estrenarà el 6 d'agost a Netflix. I també a l'agost a Disney+, una sèrie ambientada amb l'univers Alien, es titularà Alien Planeta Tierra. Prequela ambientada 2 anys abans de la primera pel·lícula de Ridley Scott i que arribarà de les mans del creador de Fargo, Noah Hawley, el 13 d'agost a Disney+. Estiu que promet, doncs, però abans repassem algunes de les sèries que s'estrenen aquest mateix mes de juny. Comencem per dilluns que ve, el dia 9, a Sky Showtime arriba Mobland.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia... ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
Sèrie d'acció protagonitzada per Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, un thriller sobre el crim organitzat mundial ambientat a Londres i dirigit per un expert en la temàtica com és Guy Ritchie. La setmana que ve, Mobland a Sky Showtime. I continuem amb els thrillers perquè divendres que ve Amazon Prime Video estrena La Frontera.
Vamos a dejar las cosas claras de una vez. Yo nunca pensé que esto fuera a terminar así.
¿Cómo pensaste que iba a terminar? Conmigo, con un tiro en la cabeza.
Coproducció amb Ràdio Televisió Espanyola, ambientada als anys 80, a la frontera entre Espanya i França, enmig de les tensions polítiques pel conflicte a Meta. La protagonitza en Javier Rey, que és qui va fer de Sito Miñanco a Farinha, i l'actriu navarresa Itza Soarana, La Frontera, el 13 de juny a Prime Video. I també el divendres 13, en aquest cas a Disney+, una altra sèrie espanyola titulada Ladrones, la tiara de Santa Águeda.
Todo estaba medido al milímetro. Salvo un pequeño detalle. Un ladrón nunca debe enamorarse.
Mi
plan era mucho más sencillo. Robarle la tierra a la persona que me había robado el corazón.
Te dije que no debíamos enamorarnos.
Tú me traicionaste primero.
¿Me vas a disparar?
Ganes no me faltan.
Dos lladres, una illa paradisíaca i una joia de 240 milions. Sèrie de 6 episodis que protagonitzen Silvia Alonso i Àlex González i que firmen els guionistes de La Casa de Papel. Ladrón és la tiara de Santa Àgueda divendres que ve a Disney+. I no ens moguem de Disney+, perquè a finals de juny arriba la gran estrena de la quarta temporada de The Bear.
Ese reloj nos dice el dinero que os queda. Cuando llegue a cero, este restaurante tendrá que poner fin a su actividad.
Vale, buongiorno tutti.
Es difícil, es brutal y por eso es especial.
A tope y preparada, así se habla.
Empieza el show.
¡Oído!
Dijous 26 de juny, Jeremy Allen White torna als fogons de The Bear amb aquesta quarta temporada que, a diferència de les anteriors, es podrà veure sencera des del primer dia i no caldrà, per tant, esperar a un capítol cada setmana. Els creadors han assegurat, això sí, que serà molt diferent de la temporada anterior perquè serà alegre. Es podran veure els 10 capítols a partir del 26 de juny a Disney+. I dues últimes estrenes per acabar aquest mes de juny. El divendres 27, una altra temporada esperadíssima, la tercera i última part del Juego del Calamar. Després d'una segona temporada que ens va deixar tots els misteris sense resoldre, aquesta última tanda de 7 capítols prometen posar ara sí punt final a una de les sèries més populars de la història de Netflix, al final del Joc del Calamar, doncs el divendres 27 de juny a Netflix. I acabem amb una sèrie que promet molt, també el 27 de juny a Apple TV Plus estrena Smoke.
Si sospechara que tu marido ha cometido un crimen, ¿te sorprendería? Dime, ¿tú de qué crees que sería capaz?
Taron Egerton protagonitza aquesta sèrie basada en fets reals sobre la investigació d'un piròman en sèrie. Sèrie visualment espectacular i amb molt de suspens. Smoke, divendres 27 de juny, a Apple TV+. I això és tot per aquest mes de juny. Que tingueu un molt bon estiu. Adéu-siau.
Doncs molt bon estiu tu també per tu, Sandra. Prendrem nota de tot això que ens has anunciat per aquests propers dies i també de l'avanç que ens han fet per l'estiu. Gràcies per la feina feta.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem amb l'actualitat parlant d'una de les estrenes de la setmana passada i del seu protagonista principal. Ens estem referint a la trama Fenícia, del director Wes Anderson i de Benicio del Toro. Com hem dit a l'entrada del programa, sempre hem parlat d'aquells directors que volen un paper concret per un actor determinat, i aquest és el cas que esmentem de Benicio del Toro, que, segons ha declarat recentment, va necessitar només 15 pàgines del guió de la trama Fenícia per saber que volia fer el paper. De fet, era la resposta esperada, doncs Anderson, el director, assegura que el que li va inspirar l'escriptura del llibret de la pel·lícula va ser precisament el fet d'imaginar-se un personatge interpretat únicament per Benicio del Toro. Vaja, que no volia ningú més, i ha comparat fins i tot a l'actor amb alguns noms dels més clàssics, dient: és un personatge que podria haver interpretat Anthony Quinn, Lino Ventura o Jean Gabin, entre d'altres. Si Benicio hagués dit que no, no tinc ni idea a qui hauria buscat per trobar una opció vàlida. Sembla que la relació entre director i actor va començar ja en el Festival de Cannes de l'any 2021, quan varen coincidir a l'estrena de La Crònica Francesa, una anterior pel·lícula també d'Anderson. El director li va dir ja, li va avançar, que tenia una cosa per ell i que aviat es posaria en contacte. Al cap d'uns dies, Anderson va trucar a Benicio dient-li que tenia un paper amb un personatge, això sí, que havia de parlar molt i molt. I és que Sasa, que és el personatge que interpreta el paper de Benicio del Toro, apareix pràcticament en totes les escenes de la pel·lícula. L'actor, seguint-li una mica la veta i la broma, va dir que si podia assajar, cap problema. Així va ser com el projecte va tirar endavant i es va fer realitat després, com dèiem, al principi, d'haver llegit aquestes primeres pàgines del guió. Recordem que a la trama Fenícia, al costat de Benicio del Toro, hi apareixen Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bill Murray i un llarguíssim etcètera, i que podeu veure aquesta pel·lícula al Cines Olot.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Anem acabant, doncs, amb el concurs de la setmana. Abans recordem-ho que el proper programa ens visitarà per últim cop en aquesta temporada la secció El nus de la pel·lícula. Parlarem del cinema i les portes. Perdó, i les escales, anava a dir, perquè com que hem parlat de les finestres i de les portes, doncs ara parlarem d'allò que acostuma a unir una cosa amb l'altra, com és les escales. Pregunta anterior del concurs. Recordeu-ho, si fóssiu programadors de la Festa del Cinema, que s'ha celebrat aquesta setmana, quina pel·lícula projectaries? Doncs bé, aquí hi ha hagut diverses tendències, perquè hem tingut una quarantena de participacions. Per una banda, hi ha un grup de persones que han triat directament un títol de pel·lícula. Veiem La vida és bella, Asbestes, Herois, El 47, ET, també tenim Guardaespaldes o El padrino. Després hi ha hagut un altre grup de persones que han triat tipus o gèneres de pel·lícules, per exemple, un que ens ha parlat de pel·lícules agradables, ensucrades i romàntiques. Un altre que ens deia pel·lícules que descriuen la vida de famosos importants. I per últim, un altre que ens deia un musical, és a dir, que sempre és una opció. I per últim tenim aquelles persones que, aprofitant l'oportunitat fictícia de ser programadors amb una cosa tan important com la Festa del Cinema, el que han volgut és aclarir i voler donar un desig de que la gent vagi al cinema, perquè, per exemple, n'hi ha un que ens diu La llista de Schindler, crec que tothom l'hauria de veure almenys una vegada en la vida. Un altre deia aprofitar per projectar pel·lícules amb rerefons que no han estat destacades pels espectadors però que realment valen la pena. En definitiva, entre totes les opcions, que totes són vàlides, hem triat per guanyar aquestes dues entrades per anar al cinema Carla Soler Pairó. Ens diu, aquestes catalanes que duren poc, suposo que deu voler dir que dura un poc en cartellera, i que te les perds i que és una llàstima. Jo faria un cicle Gaudí, Festa del Cinema. És una bona opció. De tota manera, cal aclarir que algunes d'aquestes pel·lícules que valen molt la pena, parlem del 47 o Casa en Flames, precisament poca estona o poques setmanes a la cartellera no hi van ser. Però de totes maneres, és una opció molt vàlida. I anem per la pregunta de la setmana, amb l'excusa d'aquesta estrena de la pel·lícula Cirat, aquesta al voltant de la Raif al Marroc. Volem que ens digueu quina pel·lícula de road movie, això és una pel·lícula d'aquestes de carretera, destacaríeu i per què. Recordeu que podeu enviar les respostes al Facebook i Instagram del programa i que nosaltres, com sempre, tornarem la setmana que ve per continuar parlant de cinema aquí, a Sessió Contínua, a Ràdio Olot. Bon cap de setmana.